Són les 8 del matí.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us fem avui, diumenge 26 de juliol, diumenge 17è durant l'any, i també festa dels sants Joaquim i Anna. Al monestir de Sant Pere de Camprodon, al Ripollès, a les 7 d'aquesta tarda, actuació de la coral Camprodon i el cor de l'agrupació musical Alama de Múrcia. Interpretaran diferents obres en el marc del 30è Festival de Música Isaac Albéniz a les 7 de la tarda al monestir de Sant Pere de Camprodon. Més propostes musicals, en aquest cas a Mataró i en el marc de les Festes de les Santes 2015, la solemnitat de les quals és demà dilluns, dia 27 de juliol, hi haurà aquesta tarda a 8:15 al pati del Convent de les Caputxines, a l'Esplanada, a Mataró, com dèiem, un concert amb el cor madrigalista de Mataró i la coral Cerdanya Canta de Puigcerdà, sota la direcció de Jordi Guri. És un concert del 40è aniversari de la Festa Major de les Santes 2015, amb entrada gratuïta. I a les 8 del vespre, al Palau de Maricel de Sitges, concert amb diferents veus solistes i el pianista Elke San José interpretaran la Traviata de Verdi. A les 8 del vespre, al Palau de Maricel de Sitges. I recordem i avancem una previsió, és per a tota aquesta setmana vinent, des de demà i fins dissabte 1 d'agost, trobada d'animadors de camp per a la litúrgia a Montserrat, organitzada pel mateix Monestir de Montserrat, sota la direcció d'Esteve Costa. A les 12 del migdia comença demà aquesta trobada d'animadors de camp per a la litúrgia. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 877 77 66.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Si t'agrada la música del nostre país veí, aquest estiu no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona a Ràdio Estel.
Amb els alumnes de secundària del meu col·legi vam estar abans d'acabar el curs a PortAventura. Així comença Fernando Cordero, religiós dels Sagrats Cors, l'article que publica aquesta setmana a Catalunya Cristiana. La referència a PortAventura serveix a Fernando Cordero per fer un paral·lelisme entre l'atracció més alta d'Europa, Shambhala, i el camí de l'existència humana.
Aquest estiu, veu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us ofereix una reemissió de Catalunya sense barreres. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Arribem de nou tota la família que formem Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Com passa el temps, Mare de Déu? És dissabte 24 de gener. I avui comencem amb una esperançadora notícia. La Montse Faus ens parla de la solidaritat de moltes, moltíssimes famílies de tot l'estat en temes de donacions i trasplantaments d'òrgans.
Espanya es manté com líder mundial batent el seu propi rècord de donacions i trasplantaments. La generositat i solidaritat de les famílies s'evidencia amb les tasses de donació d'òrgans i teixits sent les negatives només del 15-16%. Les associacions de pacients trasplantats agraeixen la solidaritat a les famílies i als professionals, que amb la seva tasca han fet possible que milers de pacients recuperin la salut o salvin les seves vides. What I want, you got it, it might be hard.
des de Catalunya Sense Barreres, homenatge a totes les persones que han fet possible que moltes altres hagin millorat la seva salut. En especial a les famílies que, tot i haver perdut un ésser estimat, han tornat l'esperança i la vida a d'altres. I anem ja amb el repàs dels continguts del programa. Aquesta tarda inaugurem una nova secció que coordinarà el nostre company Hernán San Pietro, psicòleg social. L'Hernán, un cop al mes, ens portarà als estudis de Ràdio Estel convidats que participin en iniciatives relacionades amb el sector de la salut mental al nostre país. També tindrem ocasió de compartir minuts de conversa a la ràdio amb la Núria Sanz, directora d'FSC Inserta a Catalunya i Balears. Per ser el primer espai d'integració laboral, parlarem dels nous propòsits formatius. I per últim, en temps de tertúlia, tenim un vis-a-vis, perquè només hi ha dos cadiraires. On som la resta? Doncs al metge. Estem a quadros al programa. Precisament avui el tema de debat d'aquest mes serà anar al metge de capçalera, al metge de família, ara. Sabrem si els nostres tertulians hi van molt o poc i si els metges els veuen com a malalts pel sol... Vaja, per anar en cadira de rodes. Si hi ha confusió entre discapacitat i malaltia, discapacitat física i malaltia. Per cert, com serà l'accessibilitat a les consultes? Cada vegada són molt petites i estretes. I als ambulatoris? A veure, què ens diuen en el vis-a-vis de la tertúlia de cadiraires. Benvinguts a tots plegats, doncs, i moltes gràcies per escoltar-nos aquest nou cap de setmana, el del dissabte 24 de gener, diumenge 25, pels oients habituals i fidels de la repetició del programa. Salutacions del Toni Huguet al control de so. Com és habitual, obrim un nou capítol de la secció Història i Discapacitat, enguany centrada en personatges de la talla d'en Ken Cooler. La Carmina Coromines ens narra com és possible que un nen sec, pugui arribar de gran a treballar a la NASA en el programa d'intel·ligència extraterrestre.
Bona tarda. Ken Cooler és el primer físic totalment sec dels Estats Units i potser el primer astrònom sec de naixement. Al néixer prematur, l'accés d'oxigen a la incubadora li va danyar les retines. Malgrat tot, va ser un nen molt actiu. El seu pare li llegia llibres d'astronomia que van influir en les aspiracions posteriors del noi. Després de graduar-se a Berkeley, va treballar per la NASA al programa d'intel·ligència extraterrestre. Ken Cooler ha rebut molts honors i premis com la Medalla Excepcional d'Enginyeria de la NASA. És membre de la Societat Americana d'Astronomia i de diferents associacions de cecs, com el FAR de San Francisco per a cecs i deficients visuals, o la Fundació Accés Sensorial i el Peninsula Center per a cecs i impedits visuals. Darrere l'èxit de Ken Cooler hi ha la lluita d'uns pares que no es van rendir davant les dificultats del seu fill. Ell mateix ha declarat: abans que pogués llegir, el meu pare em va descriure el món i l'univers. Les seves descripcions van ser tan convincents que em van inspirar l'amor per la ciència. El 1997 va ser interpretat per l'actor William Fichtner com el personatge de ficció Clark Kent a la pel·lícula Contact.
Catalunya sense barreres, tots els dissabtes a Ràdio Estel. Anna Hernández. Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres.
Iniciem els continguts del programa. Diu la dita renovar-se o morir. Nosaltres ho tenim ben present a Catalunya sense barreres i sempre anem inventant coses noves. Per exemple, aquesta secció que serà coordinada pel psicòleg social Hernán Sampietro. Molts de vosaltres el sentiu habitualment a la tertúlia de salut mental, però ell, que té una gran trajectòria i coneixement de camp de persones, històries, projectes vinculats a la salut mental, doncs, mira, ens ha dit que sí, a fer una entrevista en profunditat sobre un tema que realment val la pena en el món de la salut mental. Justament, com a nom de la secció, hem pensat en salut mental a les zones. Hernán, què tal? Bona tarda. Benvingut. T'agrada aquest títol?
Doncs sí, moltes gràcies per convidar-nos i molt bonic també el nom que heu pensat per a la secció. Gràcies.
Què farem aquí un cop al mes, Hernán? I quina diferència hi haurà amb la tertúlia de salut mental?
La tertúlia de salut mental està centrada en un tema i venim diferents tertulians que, bueno, podrem anar variant, però sempre som grups de tertulians que reflexionem sobre un tema determinat, no? Sobre, per exemple, el tema de l'estigma o el tema de conèixer nova gent o el tema de l'inserció laboral, en salut mental, etc. I aquesta secció, a diferència de l'altra, està centrada en persones o en projectes, sí? Compartirem cada mes amb persones o amb projectes que poden ser models i que serveixen com a referències, bueno, per entendre millor la salut mental i per acabar amb molts prejudicis que encara n'hi ha.
I tu, com que sempre ho fas tot a l'engròs i molt ben fet, per inaugurar la secció t'hi portes 5 convidats a l'estudi. No tinc ni micròfons per seure'ls a tots a taula. Com és la cosa?
Doncs vinc avui amb la companyia, el grup de teatre Imagina, i bueno, han vingut un bon número de companys de la companyia a explicar-nos un projecte que és meravellós, és preciós. I bueno, he escollit aquest projecte, ser convidat, perquè em semblava molt bonic perquè la gent el pugui conèixer.
Molt bé, doncs saludem els companys Antonio Martínez, Maribel Fernández, Gregorio Cabello i Susana Sabrián, davant del micròfon. Què tal? Bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
I l'Alberto García, que s'ha quedat fora. Mira, em fa pena. Li diré bona tarda perquè sembla que no ni estigui. Vine aquí, Alberto. Que a més a més m'has dit que feu...
Bona tarda.
Què tal? Com estàs? Vine amb aquesta veu. A veure... Explica'm, quina gent sou vosaltres? Què feu?
Home, supongo que eso te lo explicarán los compañeros. Pero sobre todo somos un grupo unidos por la voluntad y jugando en el ámbito de la creatividad y la expresión. Y haciendo de eso una oferta para el conjunto de la comunidad. Ya está.
Doncs almenys l'hem saludat, eh? Tot i que ja m'ho ha posat difícil, que ja d'entrada deia, això que t'ho expliquin ells, anem bé. Doncs vosaltres veniu a explicar aquí un projecte modèlic, guardonat pel seu valor humà i per la seva eficàcia per acabar amb els prejudicis en salut mental. És el projecte Relacionar la vida. 5 cèntims, Hernán. Què em podries dir? Per què has escollit aquest projecte per començar?
He escollit aquest projecte perquè, en primer lloc, a més de ser bonic el que fan, és molt eficaç i funciona. I és un exemple del que el coneix com a projectes de contacte social, que vol dir treballar des de la pràctica i des del compartir, no des del contingut dels missatges, sí? És un projecte, bueno, ja m'agradaria més que expliquessin qui fan el projecte, no? Però que treballa barrejant en una activitat conjunta adults que porten un diagnòstic de salut mental i nens i nenes de l'escola. I, bueno, i tenen l'art i la creativitat com fil vehicular.
Mm-hmm. Qui de vosaltres comença? Ja ho he dit al començament, eh? No vull blancs a la ràdio. I tots callats, anem bé.
Doncs, si vols, començo jo mateixa.
Vinga.
Et podria explicar com va començar el projecte, si et sembla bé, i parteix de la idea d'un col·legi de Sant Boi al Benviure, que en un moment donat com a ciutat referència en l'àmbit de salut mental es va plantejar la necessitat de tindre una activitat de contacte social amb les persones que tenen una malaltia. I a partir d'aquí vam fer un contacte amb l'Ajuntament de Sant Boi, després l'Ajuntament es va posar en contacte amb l'Alberto, que ens acaba de parlar, i l'Alberto va fer una proposta a mi i al grup de teatre d'Imagina, si ens venia de gust crear quelcom que poguéssim interaccionar amb els nens. I d'aquí neix la idea. El col·legi va obrir molt les portes a que pogués ser, perquè en principi no sabíem el que podíem proposar, i finalment es va crear la proposta d'anar cada trimestre a l'escola, fer unes 7 o 8 trobades, i el que fem és, com deia el company, trobant-se, és una trobada circular on tothom té el seu espai, té la paraula, i ens reconeixem com a persones. I l'objectiu és, mitjançant la creativitat, prendre consciència de com ens relacionem a la vida.
Però vosaltres teniu algun trastorn mental? O no?
Sí, de fet, tots t'imagina... Susana és la nostra tallerista. Bueno, porta quasi tota la vida, imagina, el mateix que Alberto García. Però nosaltres sí, tot, que, de fet, ella va com a tallerista, la persona que modera i fa les propostes de taller, i nosaltres som realment les persones amb diagnòstic que participen. Cada trimestre anem quatre diferents.
Uh-huh. I aneu a l'escola a explicar-ho a nens?
Sí, a nens i nenes d'edats aproximades entre els 9 i els 11 anys. I és una experiència molt maca perquè els nens al principi no saben que patim una malaltia mental, sinó que fins a la tercera o quarta sessió no se'ls desvela. I, bueno, és veritat que el concepte d'enfermetat en si un nen no el té massa clar. Però el concepte d'enfermetat mental, la típica bogeria de la que se sol parlar i del loco i tal, doncs això sí que ho tenen clar i realment els impacta perquè no s'imaginen que nosaltres podem pateixer una malaltia.
I, bueno, quan es fa aquesta tasca, aquest treball, com reaccionen, com s'ho prenen, com és per vosaltres viure aquesta, bueno, aquesta experiència?
Jo, la primera vegada, el primer any, que ja, de fet, aquest és el quart any que es fa aquest projecte. Jo, no sé si ho parlo en nom de tots, era una mica de por quan ells sàpiguen, quan li deien que tenia una malaltia mental, però després la sorpresa que et portes és que, ah, bueno, i què? Vale.
M'has
dit que tienes eso, però és que jo...
Tot això es diu després d'unes sessions.
Sí, exacte.
I què feu, què? En aquestes sessions, què feu?
Generalment, jo ho dic, perquè sempre fem un vals, el ball del vals, perquè Susana ho fa relacionar la vida amb la mare que porta el fil al ventre, i és el ritme del cor de la mare i del nen que arriba a ser el compàs d'un vals, no? I és el primer que fem, la primera sessió que fem amb ells, de ballar un vals. És de tancar el gel d'aquesta manera, no? I fins, com ha dit Maribel, fins la tercera o quarta setmana no diem que venim... Com a molt pensen que som d'una companyia de teatre i tal, no? Però quan li diem, pues, es queden... Bueno, val, m'ho has dit, però que no... Que jo et veig igual que quan no m'ho havies dit, no?
Sí, sí. És el que deia el Joan.
Veuen persones.
Exacte.
Al principi, el primer any, la reacció d'un dels nens és, bueno, i a mi què m'importa, no?
Exacte.
Perquè el maco és que quan... I és del que ens hem adonat, que quan el nen estableix el contacte i l'experiència del que estem fent amb el Juan o amb el Gregorio o amb la Maribel o amb qui sigui, la malaltia queda tan lluny. Sí, perquè el que els prioritza és la relació actual que tenen en el present.
Elles... No? Sí. Ellos te miran sin prejuicio, o sea, te ven como una persona más y no se espantan. Y a mí lo que más me gusta es cuando a partir de la tercera o cuarta semana ya le decimos que tenemos un diagnóstico mental. ¿Y
en tu caso es cuál?
Esquizofrenia, paranoide.
I quan tu expliques això a un nen de 10 anys, evidentment en el context d'una escola amb els seus professors, tu creus que el nen arriba a entendre això?
Sí que lo entienden, sí. Yo creo que sí.
¿Sí? Sí.
No, quizás la parte técnica de la enfermedad no, pero el contacto y esto sí que lo comprende. A mí lo que más me gusta es cuando te hacen preguntas y tienes que ir...
¿Qué te pregunta un nen, por ejemplo? ¿Qué vol saber de la esquizofrenia un nen?
Por ejemplo, no, hacen más bien preguntas personales.
Ah, sí. ¿Estás casado? ¿Tens fills?
Sí. ¿No? Sí. O... Si a los enfermos, si a las personas con enfermedad mental, por ejemplo, nos da miedo la relación sexual, por ejemplo, te preguntan, o
Qualsevol cosa, no? Sí. Perquè els nens...
Sí. No, el cas és el
que ha de tenir. Supongo que tenen, que la seva curiositat és sana, no, no amb malícia, no? I tot el
això
que diuen...
Això ho feu a l'aula, entenc, no?
Exacte.
A l'aula, amb els professors de classe. No, no us ha costat introduir a l'escola un projecte d'aquestes característiques?
La veritat és que, com que la demanda va a partir d'ells, ha sigut un procés com molt fàcil. I també és com curiós veure com a mesura que el anem fent cada any, també és com que va canviant la intensitat de les preguntes. Ara, per exemple, amb això que estaven dient, cada vegada ens pregunten més com va ser que van despertar amb una malaltia mental, si es neix, si és algo que passa a la vida, si poden fer algo per previndre o si és que es pot curar. Clar, quan entren amb aquest tipus de preguntes, saps que estan entenent potser el més important, perquè no es tracta tant de quina malaltia tens i quina medicació prens, sinó com afrontes la vida amb una malaltia i com la pots acompanyar. No?
I què voleu aconseguir amb aquest projecte?
La desestigmatització en salut mental. O sigui, és el fet de que arribem primer a gent molt jove que no té cap mena de prejudici i aleshores el que pretenim és en un futur evitar aquesta situació d'estigma, sinó que ells diguin, pues mira, jo he jugat amb nois i noies que tenien una malaltia mental i en canvi no ha passat res, no? Ha sigut un contacte, com diu el nostre projecte, relaciona la vida de persona a persona. Ens barregem allà amb persones que no tenen la malaltia, però bueno, el que aconseguim és que realment en el futur no hi hagi aquest problema, aquest estigma en salut mental.
I les famílies com reaccionen?
Les famílies, quan hi ha hagut contacte social, vam estar amb un Sant Jordi que vam anar amb ells, hi ha famílies que s'emocionen molt i agraeixen molt també que dintre de l'escola s'ofereixin aquests espais. I després també se n'adonen, no?, i amb els feedbacks dels nens, que de cop i volta és un taller que posa tant en evidència el tema emocional i relacional que moltes vegades n'hi ha nens que coneixen històries dels seus companys que no han aflorat mai a l'espai de l'aula. I després d'això, com deia el Juan Antonio, la primera... Clar, posem relacionar la vida. Quina és la primera i en qui tens la primera relació a la vida? Ells també tenen un espai com per adonar-se en compte, no? Una de les preguntes que fem abans de ballar el vals és què és el que li agrada fer a la teva mare i què és el que li agrada fer al teu pare. I te n'adones que n'hi ha nens que no s'ho han plantejat mai. Aleshores, també, d'alguna manera, creiem que, ojalà, o sigui, el que ells es van recollint de l'experiència de vida i del treball emocional que fem, també se l'emporten a casa.
Ja aneu per la quarta temporada, per dir d'alguna manera, que esteu fent el projecte. Doncs això significa que el projecte funciona, no?
Sí. Mm-hmm. Mm-hmm.
Que...
Actualment estem a dues escoles. Vam començar el Benviure i ara estem al Parellada. I, bueno, estem...
Sí, l'any passat va començar, no, el Parellada?
Sí. Sí, i també, com molt curiós, el Parellada, l'any passat començàvem amb alumnes més petits i així com la idea era treure el tema de la salut mental a la tercera o quarta sessió, amb nens tan petits ho traiem des del principi, perquè l'empatia és tan gran un cop hem iniciat el projecte que els impactava, però com amb pena, no? De, ostres, ara el meu amic té aquesta malaltia, no? Aleshores també ho regulem molt des d'aquí.
O sigui, feu el ball amb els nens. Quines activitats més en feu a l'aula amb ells?
Són jocs, no deixen de ser jocs.
Jocs.
Sí, uh-huh. Jocs és...
I fins i tot me'n recordo un que porta a la teva edat infantil, no? És a dir, amb els trastos que n'hi ha per allà, fer una història, un conte, no? Fer una casa, un barco, un vaixell, una illa, o sigui...
Uh-huh. I... Hernán, aquesta gent ha tingut un premi, no?
Aquesta gent ha estat guardonada amb el Premi d'Obertament als projectes de contacte social. Exacte. Expliqueu-nos què és això del contacte social i per què heu estat considerat un model.
Per exemple, hi ha una activitat, bueno, se dice que llevemos un objeto que tenga
valor personal,
valor personal para uno. Entonces, llevamos a la sesión y cada uno va explicando su relación con el objeto y la importancia que tiene. Y...
Uh-huh. Aporteu vosaltres l'objecte i els nens, entenc,
sí,
no?
Sí,
molt bé, compartiu aquesta experiència.
Todos.
I el premi?
El premi bueno, és obertament que, afortunadament, hi ha projectes relacionats a la societat que va fer una recollida de projectes a contacte social. Contacte social, ells plantejaven doncs, projectes on participessin persones que tinguessin un diagnòstic i persones que no, amb una relació d'igualtat, i que, bueno, que treballessin amb aquesta sensibilització contra l'estigma. Afortunadament ens van premiar, el que va poder facilitar que el projecte continués endavant, i tanmateix doncs, hem posat el recurs de qui pugui estar interessat com es construeix el projecte perquè el puguin realitzar en altres zones.
Molt bé. Per últim, més coses. Vosaltres, de fet, sou una companyia de teatre.
Sí.
La companyia de teatre Imagina.
Sí.
Correcte.
Que ara teniu aquest projecte relacionat a la vida, amb les escoles, per aportar la vostra realitat com a persones amb malaltia mental a nens petits i així lluita contra l'estigma. Però feu més coses, entenc, no?
Sí.
Sí, fem el Cuentacuentos, que és un taller en el que participen que hacen 8 o 10 persones, no? I estem preparant un projecte que es diu Un tren de cuentos, que el volem presentar a les biblioteques de l'Hospitalet. I, bueno, cada setmana s'aixem i preparem el conte, l'anem perfilant, l'anem millorant a nivell d'explicacions, a nivell visual de com s'explica el conte. En molts sentits s'està millorant. I també, com que és dirigit a nens petits, doncs l'experiència és fabulosa.
M'agradaria saber, ja per tancar l'entrevista, què us aporta aquesta experiència, Juan Martínez?
Ens aporta l'esperança de continuar fent coses, no? O sigui, el projecte relacionat a la vida aporta, jo sempre ho dic, com una injecció d'autoestima, no? Cada vegada que participes al trimestre.
Maribel Fernández.
Home, felicitat.
Sí, felicitat.
Em sento molt plena per tenir el privilegi de poder-me acostar a aquests nens i donar-los una miqueta del que jo sé, no? Que no és gaire, però, bueno, ells en saben menys, de moment.
I a Gregorio Cabello?
Motivació i m'ajuda a crecer com a persona.
I a Susana Cebrián, com professional, tallerista, t'han dit, no?
Sí. Tallerista, sí. Bueno, a mi, jo crec que el que m'aporta és humanitat, no? Sí, sentir-me útil en un moment donat i créixer amb els qui són.
Vale. I a l'Alberto García, que s'ha d'acostar una mica a partir de seva, a tu què t'aporta?
Un elemento permanente de emoción y aprendizaje.
I Hernán, a tu, aquesta gent, de quina forma penses que millora el panorama de la salut mental?
Perquè, per començar, normalitzant el tema de la salut mental, com que qualsevol persona pot passar un problema de salut mental, i a més, permetent, des d'edat molt tempranes, conèixer que són persones exactament igual que qualsevol altra, que aquestes idees que poden arribar a tenir des dels mitjans són això, estereotips, arbitraris i falsos.
Molt bé, doncs vinga, un aplaudiment per tots vosaltres per aquesta feina que esteu portant a terme relacionant la vida amb escoles i nens. Hernán, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Aquesta estona de ràdio amb els teus amics, que ja són nostres també, no? Relacionar la vida, és el que té. Vinga, una abraçada ben forta. Continuem amb més programa per aquí. Quedem ara amb les reflexions de la nostra escriptora cega d'una enorme visió, la Mercè Guiu. Avui la Mercè es fixa en la imatge perfecta que la publicitat fa de les persones i els efectes que tot això comporta.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Bombons, torrons, menjars exquisits, incitació salvatge al consum i molts perfums. Tot això inundava les cadenes televisives abans i durant el Nadal. És temps de família, de reunir-se, de llançar la casa per la finestra i d'oblidar el control. Vaja, sí que ha canviat l'esperit de Nadal. Bé, en definitiva, després ens oferiran els productes per aprimar-nos, baixar el colesterol i poder començar la cursa contra rellotge coneguda com Operació Bikini, per semblar-nos als i a les models que surten insinuants en la publicitat de Colònia, sempre joves i atractius. Ja he parlat del mal que pot fer la publicitat, no només en els adolescents, sinó també en persones que passen dels 40. Perquè la bulímia i l'anorèxia són realitats cada dia més presents, també entre la població masculina i en diferents franges d'edat. La tecnologia ha permès retocar imatges i editar les nostres fotos corregint allò que no ens agrada de nosaltres. La bellesa, a cop de Photoshop, lluny de la discapacitat, és habitual en la publicitat i el cinema actuals. Existeixen ja estudis sobre la influència nociva del Photoshop en la ment, en creixement dels nostres joves i la tendència a seguir estereotips socialment perfectes que fan trontollar els fonaments de l'autoestima. Per desgràcia, estic visquent un cas proper, la filla d'una amiga, una noia intel·ligent i amb salut que ho tenia tot i està lluitant per ensortir-se'n i confio que així ho farà. Una recomanació, el documental Mi cuerpo, mi enemigo de TV2 i un clam. Quan hi haurà en aquest país lleis que obliguin a complir fil per randa, codis deontològics sobre la imatge i condemnin i sancionin la publicitat enganyosa i obliguin a fomentar la diferència i no l'uniformitat?
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Més temes d'actualitat que ens porta la Montse Faus. En aquest cas, una denúncia del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, el COCARMI.
El COCARMI denuncia incompliments dels compromisos del govern en programes d'inserció laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental. Segons manifesten des d'aquest organisme, les subvencions pels serveis d'acompanyament i suport cauen fins a 4 milions i mig d'euros el 2014-2015 i per a la convocatòria 2015-2016 serà gairebé un 60% menys que el pressupostat el 2013.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres. The city is my jungle jam. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride, just you and me, it's a jungle jam. Doncs continuem amb més continguts a Catalunya sense barreres, ara ja dins de l'espai d'inserció laboral. Ens acompanya la Núria Sanz, directora de FSC Inserta Catalunya i Balears. Núria, bona tarda, bon any, benvinguda.
Hola, bona
benvingudes.
Tarda.
Benvingudes, Montse Faus. Ens acompanyen en aquesta entrevista perquè avui parlaràs de planificació formativa per a persones que estan en recerca de feina, per les que volen millorar la seva capacitació professional i també per a les persones que han tingut una discapacitat sobrevinguda i, clar, han de reorientar una miqueta la seva vida professional. De fet, Núria, estem parlant de formació ocupacional. Què vol dir concretament aquest terme?
Bé, quan nosaltres parlem de formació ocupacional ens estem referint a formació no reglada i, en aquest cas, adreçada a persones que estan en situació d'atur.
I després què feu? Una planificació anual d'accions formatives?
Mira, a començament d'any fem una planificació important de les accions, sobretot tenint en compte aspectes doncs, de previsió de possibles incorporacions. Per exemple, si fem un curs de ventes o comercial, sabem doncs, que de cara a l'estiu pot haver possibles incorporacions, de cara a Nadal també. Si fem cursos relacionats amb el sector turístic, doncs, també intentem que acabin just abans de la temporada d'estiu. I després hi ha altre tipus de formació que anem planificant al llarg de l'any a mesura que anem detectant la necessitat doncs, a les persones que ens arriben o de cara a les empreses amb les que estem treballant.
Sí, Núria, m'has dit que és una formació no reglada?
Exacte, és a dir, no és un cicle formatiu del Departament d'Educació, sinó que és una formació ocupacional. És a dir, no és una ESO ni és una titulació universitària. Tot i que sí que dintre doncs, del programa doncs, estem col·laborant amb algun màster, que en aquest cas sí que al darrere hi ha una titulació reglada.
Però clar, aquesta formació és molt buscada.
Doncs sí, perquè ens adrecem just al punt, és a dir, tractem just el tema i la formació específica necessària per accedir al lloc de feina. Que necessites un carnet de carretoner per poder accedir a un magatzem. Doncs fem la part específica del carnet de carretoner. No, òbviament, és una formació més curta perquè hi ha persones que estan buscant feina i que tenen una necessitat doncs, de trobar-ne per la implicació econòmica que comporta, doncs sempre els és més senzill accedir a un tipus de formació d'aquesta.
Doncs així obeeix a uns objectius molt concrets, tota ella, no? Totes les accions formatives que feu.
En el nostre cas, totes van adreçades a millorar les possibilitats de trobar feina d'una persona.
Després, tal com està avui en dia el mercat de treball i l'evolució doncs, que està tenint, hi ha algun aspecte que tingui una necessitat d'un major esforç formatiu? No sé, per exemple, l'ofimàtica o algun altre àmbit?
L'ofimàtica sí que és necessària, imprescindible, que es veuen en totes les feines. Nosaltres aquest any el que hem fet és una planificació basada en 5 grans àrees, que seria tota la part d'atenció al client, telemàrqueting, ja sigui doncs, en idiomes, és a dir, doncs, anglès, a cara atenció al client, atenció al públic, que pot donar resposta a bastantes sortides professionals, la part de gestió administrativa, tota una altra part vinculada a cursos per persones que acabaran treballant en el sector serveis, doncs sigui des de neteja, vigilants de pàrquing, cursos vinculats en temes de reciclatge, és a dir, un ventall ampli d'accions. Una quarta línia, que és tota aquesta d'ofimàtica i noves tecnologies. I, finalment, una darrera, que està vinculada en el transport de mercaderies, logística, magatzem, i que dins de cada una d'aquestes àrees doncs, hi ha diversos tipus de formació. No? I que pensem que són potser doncs, 5 eixos on es pot generar més feina.
I dintre de cada eix doncs, hi ha diferents cursos, pel que ens estàs dient, i són cursos de molt llargs, curts?
Doncs tenen diversa durada, des de cursos molt específics, que igual tenen 150 hores, a cursos més llargs de 300 i pico, 400 hores.
I això permet una especialització de les persones?
Exacte. Llavors, depenent del tipus de curs, doncs, alguns inclouen doncs, pràctiques en empresa.
I quin col·lectiu de persones hi accedeixen? Totes persones en atur o persones que busquen una millora professional, amb dos?
Mira, en el nostre cas, com es tracta d'uns cursos que estan subvencionats pel Fons Social i per la Fundació ONCE, per un programa molt específic del Fons Social Europeu, va adreçat només a persones que estan en situació d'atur. En aquest cas, persones amb algun tipus de discapacitat, és a dir, que tinguin un certificat de discapacitat del 33% o superior, o una incapacitat de la Seguretat Social, i que estiguin en atur.
I si ens parlem d'un cas concret, d'una discapacitat sobrevinguda, que doncs, a vegades hi ha moments doncs, que cal reorientar doncs, la carrera professional o el treball.
Clar, en un moment emocional molt dur. Perquè si la discapacitat és sobrevinguda per accident o malaltia, la persona, tu creus que té el cap per una formació?
A veure, ens trobem en molts casos, malauradament, en aquestes circumstàncies, persones en aquestes circumstàncies que, a més, malauradament, no poden continuar desenvolupant la feina que havien estat duent a terme fins a aquell moment. Per tant, s'han de replantejar la vida laboral de zero. Llavors, per aquests casos, sí que el que fem generalment és un itinerari formatiu. Fem un conjunt de cursos que, mica en mica, van ajudant a la persona doncs, a readaptar-se i trobar-se a la nova situació. Depenent de la situació inicial de la persona, doncs, igual, en lloc de començar per un curs de formació ocupacional, més adreçat a una sortida professional, doncs, igual comencem doncs, per un taller d'habilitats personals o per algun altre tipus d'activitat.
I un itinerari d'aquest tipus, quina durada pot tenir?
Doncs depèn de cada persona.
L'adapteu a les seves necessitats.
Exacte. Nosaltres tenim un conjunt de cursos, per això dintre la planificació anual va bé fer una planificació d'una part de la formació anual, perquè sí que tenim dissenyats diversos itineraris o que permeten a la persona anar enllaçant determinats tipus de formacions.
I així garantiu que té els cursos que considereu base pel seu desenvolupament.
Exacte. Mira, podria posar el cas d'una persona que va venir a mitjans de l'any passat. Era una persona doncs, que tenia una discapacitat física sobrevinguda. Havia estat treballant en feines més aviat doncs, que requerien força física i moviment. Sí? Per tant, ens havien de replantejar tot del començament. No tenia cap tipus de formació en ofimàtica. De fet, no feia servir els ordinadors. Per tant, doncs, van començar doncs, amb un taller d'alfabetització digital perquè conegués una miqueta doncs, el funcionament de l'ordinador. És una persona, en aquest cas una dona, doncs, amb molta empenta, molt emprenedora, va fer doncs, el primer taller bàsic, va veure que li agradava, que anava endavant, va fer l'avançat, ha fet un curs d'ofimàtica i ara doncs la idea és que continuem un curs de telemàrqueting i puguem trobar-li una feina de d'atenció telefònica.
Com s'impliquen les empreses en aquesta formació?
Mira, hi ha formacions en les que les empreses, la pròpia empresa, participa en el disseny del contingut del curs. Ens asseiem amb ells, veiem quines capacitats, quins coneixements han de tenir les persones que posteriorment els contractaran. Dissenyem plegats el contingut del curs. A partir d'aquí, nosaltres doncs, busquem un proveïdor expert en aquella formació i l'empresa s'implica doncs, en la selecció dels alumnes, acollir-los en pràctiques i sempre que sigui possible doncs, la contractació posterior.
I teniu molts casos a l'any d'aquest tipus o...?
Bé, va variant. Per exemple, la setmana propera, no la següent, començaments de febrer, començarem un curs de Java on s'ha implicat molt doncs, l'empresa Accenture, que ha participat doncs, tant en el procés de selecció com doncs, esperem que al llarg del curs puguin anar participant.
Molt bé, doncs amb aquesta esperança, i que no només sigui aquesta empresa, sinó moltes altres, deixem la nostra conversa formativa en aquest punt. Núria Sanz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a la ràdio aquest vespre, sobretot any nou, propòsits formatius nous.
Exacte, sempre ens hem de formar, però això és uns deures pendents.
Sí, estamos en la cuesta de enero, Núria, que costa molt fer coses, però vaja, nosaltres tenim forces per tot això i molt més, sí? I a més, vosaltres ens espereu a FSC Incerta.
Nosaltres us donarem una mà i us tirarem una corda.
Molt bé.
Esteu escoltant una reemissió de Catalunya sense barreres. Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just dance?
Bé, doncs, encetem ja la part final de Catalunya sense barreres dins del temps de tertúlia, en aquest cas de tertúlia dels nostres cadiraires, tot i que hem de dir que la meitat són a l'ambulatori o a urgències amb la grip. Montse Faus, què ha passat amb els nostres companys i companyes de debat?
Doncs que s'han posat malalts. S'han posat en el tren de l'epidèmia de grip. Que...
Sabíem que parlaven del metge de capçalera.
Jo crec que sí, i han dit, pues vamos, ho posarem en marxa i hi anirem.
Total, que imagineu, farem un debat per parlar de com una persona en cadira de rodes, quina relació manté amb el seu metge de capçalera, i només tenim els dos únics que no hi són al metge, que són la Montse Segarra i el Juan José Moro. Què tal, companys?
Hola, molt bé, molt
bé. Molt bé.
Bé de salut, veritat. No? No teniu la grip, no,
no
teniu virus,
no, esteu
bé,
no.
Esteu
tu
aquí a la ràdio.
Fusta, estem
jo,
aquí a la ràdio.
Jo, pel cariño que te tengo, tenía apuntado en la agenda que tenía que venir hoy aquí. Y por eso me he puesto malo. He estado una semana ingresado en Valle Brón por el tema de la gripe, porque yo quería estar aquí hoy.
Ya,
o sea, que adelantó, o sea, que adelantaste el estar enfermo.
La epidemia ya está.
Al virus le dije, venga.
Para que veas, Anna.
Escoltem es que una cosa, però avui no parlem d'hospitals. Parlem d'una relació més senzilla, la més propera amb la sanitat, que és la del metge de capçalera, el metge de família, vaja, que es diuen ara, no?
Sí.
Que el tenim a l'ambulatori.
Sí.
Vosaltres aneu sovint?
No, la veritat és que no vaig, gràcies a Déu, fins ara sovint. I la meva metge de família, la veritat és que per mi ha sigut molt bona. La coneixia de quan caminava i quan va veure tota l'evolució estava tan perduda com jo de la meva malaltia perquè no sabíem res. I la veritat és que me va ajudar molt. La veritat, per mi, ha sigut molt bona. M'ha entès molt bé.
Sí, la mia, bueno, me la tengo de hace poco tiempo porque me han cambiado del ambulatorio y no he tenido todavía muchas posibilidades de conocerla. Porque también está de baja, se le ha roto una pierna. La que tenía antes también.
Caramba.
La tuvieron que operar de una pierna. Y a la neumóloga, a la neumóloga que tuve que ir en diciembre, también la han operado de una pierna. Moraleja, meten mucho la pata conmigo.
¿Qué pasa contigo?
Que meten mucho la pata conmigo.
Es empatía amb la teva situació, ¿no? Però, per exemple, Juanjo, tu portes una cadira de rodes que és molt gran, ¿val? ¿T'hi trobes problemes quan has d'anar
no,
a l'ambulatori, a les consultes?
Como es nuevo el que me han
ya destinado,
está... Nada, hay pocos problemas de accesibilidad.
El meu també és nou, però abans amb l'altre, quan no funcionava l'ascensor, era un problema. Ara, gràcies a Déu, de moment puc anar i accedir.
I quan aneu en alguna consulta que no heu anat normalment, abans truqueu? O...
Jo procuro trucar perquè ja vull...
Per quan no trobar sorpresa.
Casa, claro, ho vull tindre tot planificat, perquè si em vaig allí, llavors, si vaig sola... necessito ajuda, que m'ajudin i tal, però la veritat és que jo sí, però és que és amb tot, amb el metge sobretot, perquè és clar...
Sí, bueno, tenemos luego que siempre le puedes pedir a cualquier persona que haya por allí que te eche una mano en un momento determinado, o sea que no...
Aneu més al metge de capçalera o a l'especialista?
A l'especialista, en el meu cas, sí.
A quin especialista?
Jo vaig a Sant Pau, que m'aporten, i la veritat és que sí, allí tinc, me segueix un protocolo, ara precisament vaig començar el 19 d'aquest mes, ja anar a la de rehabilitació, i ara després es començaran totes les proves. La veritat és que el metge de capçalera només vaig una vegada a l'any perquè diu vine per fer-te una analítica, per anar al ginecòleg, perquè si no, pues, la veritat és que passaria.
Vaja.
Yo hablaría de gestor o gestora de casos, que queda muy bonito ahora, que es el papel que hace el médico de familia o el neurólogo nuestro en concreto. O sea que son... Yo de ir, bueno, voy cuando me refrío...
¿Qué vol dir això, Juanjo? ¿Qué té que veure el metge de capçalera amb el neuròleg, que és un especialista?
No, que quiero decir que ahora queda más bonito decir gestor de casos, que es el médico referente... para todos los temas que podamos tener.
Pero en el teu cas es el neuròleg, no el metge de capçalera.
Yo diría que es el médico de familia, sí.
Ah, vale,
no,
vale.
No, yo el médico de familia per les petites coses. Jo me trobo i parlo més amb el neuròleg. Amb el neuròleg també em pregunta, com no em pot curar, pues em pregunta tu i la cadira com va i què fas. O sigui, me fa una mica també de...
A mi, mi neurólogo me da año y medio. Visita cada año y medio.
Uy, a mí no.
Por lo
mí...
tanto, no puedo ir tanto a él.
No, claro. No.
Si me sale la mechesa de capselera, que son las que estrencan las camas con tal, ¿no?
Claro, tienes que ir más al médico de cabecera. Yo en el caso, en San Pau sí que me llevan todo el año, ya te digo, ahora me visitarán. Tengo visita casi hasta el mes de julio. Que si el corazón, que si el oxígeno de la sangre, o sea, en fan un seguiment.
Pues centreu-vos en el metge de capçalera, ara, no, no en les proves múltiples
no,
que
el
teniu.
El metge de capçalera és que, si no, con lo que diu Juanjo, si no et constipes o tal, pues no el trepitges, en el meu cas.
Bueno, ell diu que sí.
Sí, jo voy. I con la enfermera. Con la enfermera también. Que también es un centro, es un referente importante, porque a veces van a la doctora, me dan para 3 semanas y la enfermera pues tiene la lista de espera, la tiene menos llena. Y con ella también se restablece una relación bastante, bueno, pues yo creo que interesante.
Uh-huh. Escolta una cosa, i quan hi aneu, la gent que està a la sala d'espera i això, com us sembla que us mira? Com persones malaltes o...?
Jo trobo que llavors s'apiaden, com de dir, ai, pobreta, van cadira de rodes.
Et deixen passar, per això,
o no? I em deixen passar. Però
acabes abans.
Dic, no, està vostè primer, no té per què, o sigui... Això també és una de les coses que també m'agrada sortir molt per normalitzar-ho, per no ser una privilegiada perquè vas en cadira de rodes. No m'agrada això, vull dir, normalitzar-ho. Llavors li dic, no, vostè està bé primer, passi, inclús vas al metge i agafi vostè el número. No, has d'agafar el número per entrar. No, vostè agafi i de l'altre me'l dona a mi, perquè a vegades estan en puestos que està inaccessible. No pots. Però jo procuro normalitzar-ho.
Això que el teu ambulatori és accessible i no arribes als
imagina't,
números.
Imagina't, pues el número està allà dalt. O sigui,
el número no arribes.
El número jo tampoc llego per acogerlo. Però bueno, la gente, com nos miran? Pues hay de todo, ¿no? Y yo siempre digo que, al igual que a mí me llama la atención algo cuando voy por la calle y miro, yo me imagino que a una persona que le llama la atención una silla de ruedas, pues también la mirará, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que eso hay que asumirlo, ¿no? Y normalizarlo lo más que podamos.
Sí. El intentar que sigui una cosa normal.
Però, per exemple, vosaltres penseu que les persones amb discapacitat física habitualment van més a especialistes o a metges de capçalera?
Jo suposo que una vegada està diagnosticada la malaltia aniran més cap a l'especialista, perquè, clar, el metge de capçalera de família, en algunes coses...
Sí, ese es un tema que siempre nos lo hemos planteado. Y los jóvenes, sobre todo, van al médico al especialista.
Els joves.
Sí. Uh-huh. Sí, y las personas mayores. Bueno, ahora Montse está diciendo, pues, también, o sea...
Uh-huh. Perquè què coneixement té el vostre metge de capçalera de la vostra discapacitat? En el cas de la Montse, clar, t'ha conegut caminant.
En el cas de la Montse, ella el va descobrir igual que jo, la meva doctora, que la tenia d'abans i continua perquè és molt maca, la va descobrir junt amb mi, perquè em va dir, quan tingues un diagnòstic i sàpigues, vine, i inclús un dia va vindre a casa, perquè l'ambulatori està molt a prop, vine, i parla'm perquè no la conec. Llavors va tindre molt interès.
Però en el teu cas, Montse, quan tu vas començar a veure que et passaven coses, vas parlar amb ella...
Sí, vaig parlar amb ella...
I va començar el circuit arran d'ella?
I a través d'ella vaig començar el circuit de veure on podia esbrinar i què podia, perquè ens pensaven primer que era esclerosi múltiple. Clar, ella estava tan perduda com jo. Llavors, ara, el meu també va ser molt curiós, perquè a través d'un escrit de La Vanguardia, que parlava de l'Hospital La Fe de València, del doctor Vilches, que havia parlat sobre aquestes malalties. Llavors va ser quan em vaig posar en contacte a través d'ella, vaig anar a València, em va visitar, i després ella mateixa també va traspassar a Sant Pau. O sigui, per mi ha sigut molt valuosa, perquè, esclar, jo estava molt perduda, perquè, esclar, camines, vas bé i pues ja no...
Clar.
Sí, la doctora mía tampoco tenía antes... mucho conocimiento de lo que eran las enfermedades neuromusculares, pero como dijo Montse, ahí estamos nosotros para explicarle,
pero
¿no?
Que empezaste es mucho más joven que yo a tener dificultad, sí, claro.
Ahora sí es cierto que todo el historial está centralizado y cualquier médico, enfermera en el hospital que sea que te visite tiene todo el historial de uno allí.
Claro, porque això... Vosaltres, segons quines medicacions, no les podeu prendre.
A mi me van dir que l'anestèsia és perjudicial.
L'anestèsia mortal.
Que si nos tienen que operar, ha de ser con...
La anestesia total es mortal para nosotros. Mortal. Y bueno, os digo una anécdota, que yo os he dicho que ingresé ahora una semana, y bueno, no voy a entrar en temas. Uno de los médicos le decía a la enfermera que me diese morfina. Yo cuando oí la palabra morfina, le digo a la enfermera, no. ¿Cómo que no? Si me lo ha dicho, hay otro médico por aquí. Vino el médico, digo, que le ha dicho que me ponga morfina. Y le dijo, ¿cómo le va a dar morfina a una persona que tiene una enfermedad neuromuscular? O sea que hay médicos que, yo no digo que sean delito, pero claro, son desconocedores de las
total,
enfermedades nuestras total. Y de otras muchas cosas que llevan propensa nuestra...
Un tranquilmalcín yo tampoco lo puedo tomar,
claro,
porque es un relajante muscular, y bueno, si lo tomamos es que ya no nos movemos.
Sí, que els primers quedo con esa B, la vostra malaltia sou vosaltres.
Claro, claro.
I si no, per interactuar amb els metges, no?
Claro. T'has d'assabentar, perquè si no, lo que el Juanjo li dona morfina i avui no estaria aquí.
Ai, per favor.
És molt bèstia, però has d'anar claro, així,
o sigui,
eh?
És molt important el que deies de que els informes estiguin centralitzats,
jo penso que...
No?
Claro, pero hay cosas que son lógicas. Si nosotros tenemos una deficiencia importante muscular y te tomas un sedante, claro, lo acentúas más todavía.
Claro,
claro, es de lógica.
Y la anestesia local, pues la anestesia total...
Pero yo, si os han de operar de alguna sí. cosa, ¿qué?
A mí me quisieron operar de la nariz y me dijeron que no me operaban.
Del nas, però per estètica o què?
Perdona, Juan, per què operar-se del nas? Pillau.
El silencio a veces dice muchas cosas.
Per l'amor de Déu.
Porque la tengo un poco desviada y no respiro bien por el tema de la enfermedad. Y yo, un volumen que yo pueda coger de aire más, me hace mucho bien
claro.
para la calidad de vida.
Claro.
Y me dijo la misma doctora que no compensaba el riesgo,
claro.
de la anestesia
en lo que podrías mejorar.
En lo que podía mejorar.
Uh-huh. Molt bé. L'humor que no manqui a l'humor a Catalunya sense barreres. A veure, com us estireu a la camilla del metge?
Bueno,
perquè, escolta,
o abans has dit que t'havien de fer moltes proves.
No, jo vaig poc al metge, però quan vaig, el primer que em diuen, túmbese usted.
Hombre, yo tuve que ir para una cosa muy poco elegante, pero muy dolorosa, más estando sentada, y ya puedo imaginar, donde la espalda acaba su nombre, y no veas, sort que portaba llavors ayuda, y claro, me tuvieron que sumir a la camilla, pues me tuvieron que ayudar, porque la camilla está muy alta, tú no tienes impulso, y bueno...
Pero que això tampoc és accessible, Montse, si no, tu permets que tu digui.
Bueno, pero es que las camillas no están a la altura de nuestra silla.
¿Y no hay camillas adaptadas?
No.
La camilla... Juanjo aún porque tiene una super de esto y la puede subir, pero yo no, porque la que tiene Juanjo no me cabe en el ascensor. Y entonces...
Y vosotros tenéis la suerte que tenéis unos hombres... Muy elegante, muy alto y muy fuertote, lo cogen en brazo.
¿Pero a ti qué?
Y a mí también, es cuando yo digo a veces los hombres me gustan más que las mujeres.
Doncs molt bé, doncs mira, parlàvem de si l'ambulatori era accessible o no i ja trobem allà certes dificultats per certes coses. Sí,
sí
o no?
No, de haver les ailes.
De haver les ailes, i coses ben fetes també, eh?
Claro que
molt bé,
sí.
Companys,
mica.
Doncs res d'agafar la grip. Tu ja l'has passada, cap problema, Juanjo.
Espero
estàs
no
alliberat. I la Montse...
No,
doncs...
no, a més, el metge diu, ni te caigues ni te constipes. A veure com se fa això.
La metgessa de capçalera t'ho diu, ni te caigues ni te constipes. Molt bé. Doncs vinga, companys, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Us espero el següent mes. Esperem que ja amb la resta de companys recuperats, esperem. Sense virus, no? A l'estudi, cap ni un virus. Sí?
Molt bé.
Vinga,
gràcies.
Vinga, fins la propera setmana. Nosaltres ho deixem en aquest punt. Tornem el proper cap de setmana i, mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Heu escoltat una reemissió de Catalunya sense barreres. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
L'atenció a la infància. Salut.
Garantir el compliment dels drets dels nens hospitalitzats declarats a la Carta Europea i formar i sensibilitzar en aquesta línia el personal de l'entorn hospitalari que els atén.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.
Ràdio Estel.
Us ho ben asseguro. El criat no és més important que el seu amo, ni l'enviat més important que el qui l'envia. Ara que heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica.
Joan 13, 16-17.